18 minuts per arribar a les 10 del matí, a les 5 de la tarda, tot seguit parlam de sexe, i ho fem amb na Maria Lozano, terapeuta de parella i sexual, que el passat divendres 8 de març va realitzar un taller de sexualitat al casal de joves de Formentera. Hola Maria, benvinguda a Ràdio Illa.
Hola, bon dia.
Bé, com va anar?
Mira, va ser superinteressant. Al començament estaven com a talladets, me miraven així com a raro i no s'apropaven, però després van començar a ficar l'orella i al final va haver un moment que eren hasta 20 i pico persones, sí, 20 i pico joves. Hi havia una noia d'uns 14-15 anys que prenia punts, que era molt graciosa, i els altres eren així, la majoria nois, una mica més grandets.
Majoria lots, eh? Sí. Més grandets, que vols dir, 18, 17...
Bueno, hi havia de moltes edats, estaven tots barrejats, però des dels 14... hasta els 19, 20... Sí. Però sí, sí, es va crear un ambient molt bonic, molt bonic. També estaven la Rocío, el Carlos, la Marlene...
Els monitors, sí.
Sí, estaven tots junts. I també participaven en l'activitat, també opinaven... Mm. Es va crear un ambient superbonic. Tothom participava, hi havia un moment que era com caòtic, no? Tothom volia opinar, tothom volia preguntar...
Caram!
Sí.
Però, Maria, això té molt de mèrit, ho dic perquè els adolescents en aquest tipus d'actes així públics normalment es tallen.
Clar, a mi em va dir el Carlos, Maria, si no ve ningú, tu no t'espantis, que això que és el seu temps de lleure, no? I clar, jo pensava, clar, bueno, vindran un, dos... I al començament sí que em mirava una mica raro, però després, clar, també porto una maleta amb objectes, llavors, clar, això també resulta una mica atractiu. Però sí, sí, es van enganxar, ficaven l'orella i a més, uns dies abans em van fer preguntes. Clar, a mi m'agrada fer que els tallers siguin adaptats a les necessitats de les persones. Mm. I vaig fer un drive, on ells me ficaven la pregunta anònima a través d'Instagram, i una bústia on ficaven els paperets amb les seves preguntes. Llavors, a partir d'això, vam començar la sessió.
Molt bé.
I el que passa és que, clar, em deixaven ni contestar a vegades, perquè feia una pregunta, em preguntaven una altra...
Uau, però... o sigui, no hauràs de fer una altra de taller d'aquest, veig, no?
Sí, mira, va haver un noi que deia, Carlos, ¿y hasta dónde la has sacado? ¿Y por qué no la has traído antes? ¿No? Era així molt... Sí, sí, jo els he dit als joves que sí, bueno, el Carles m'ha dit que torni, i que si em fan un llistat de preguntes interessants, jo torno. Sí, 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 sí.
Escolta'm, perquè a priori, no ho sé, potser moltes persones es plantejaran si és difícil fer educació afectivo-sexual amb joves, no?
La veritat que segons l'àmbit, per exemple, si tu vas a fer un taller dins d'un institut, clar, els tens tots col·locadets, estan allà assegudets, no? És com un àmbit molt formal. Mm. I això és més fàcil. Pot ser que t'escoltin, pot ser que no, pot ser que participin, pot ser que no. Però en l'àmbit no formal és més difícil, perquè, clar, ells estan allà en el seu temps lliure. Llavors, si els interessa i és atractiu, se queden. Si no, se van a jugar al ping-pong, entren, surten...
Clar,
llavors,
clar,
els tens que enganxar, si no, no es queden.
I com reaccionen? Com participen? S'obrin realment?
Al començament costa, perquè a vegades estan molt cremats, no? Es pensen que ve algú a dir-los que agafaran malalties de transmissió sexual i que es quedaran embarassades i que els fotran el rotllo. Els joves no tenen ganes de que els hi fotis el rotllo. Llavors, jo penso que perquè això funcioni has de tenir en compte molt com els veus, no? Si com un potencial ple de malalties de transmissió sexual o persones que estan començant a experimentar, a conèixer, que tenen curiositat, que cadascú té un moment evolutiu sexual diferent. Llavors, segons com tu els mires, ells reaccionen, no? I també, quin és l'objectiu? Anar jo allà a fotre el rotllo o escoltar què necessiten? Perquè a vegades, en aquest caos de... No? A mi em semblava molt interessant perquè jo podia observar què els hi passa, què els interessa, què els de què els agrada parlar, i a partir d'això fica el contingut. Què em plantejo? Que estiguin calladets, sentadets i tranquil·lets i no parlin? O que parlin molt i a partir d'això fer una intervenció que sigui útil?
Home, la resposta és clara, no? És la segona,
sí,
entenc jo, no?
Sí, 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 sí. Però són superbonics, la veritat. Hi havia això. Els més grandets, doncs clar, tenien més experiència, alguns ja miraven porno, no? I és com, jo això ja controlo, no?
Escolta, dius, alguns ja miraven porno. Jo és que tinc entès, segons estadístiques, que anem llegint cada dos per tres, que aquesta primera visualització del porno és molt, molt, molt aviat.
Sí.
O sigui... abans inclús de l'adolescència.
Sí, sí, 8 o 9 anys, però clar, tu quan els sents parlar, tu veus si aquest porno influeix en el seu acte sexual, perquè hi ha gent que consumeix porno i no l'influencia directament. Però clar, tu quan els sents parlar de com parlen de sexe, ja es dius, hosti, este ve mucho, mucho porno, saps? En plan, el llenguatge, les formes, per exemple, hi havia un que em deia, perquè quan són vírgenes, hacen la postura de l'estrellita, no? En plan, com que... Clar, i fixa't que una de les principals preguntes que feien les noies era el por, la por al dolor, que si me iba, que me iba a desangrar, saps? Llavors, clar, quan jo sento... Clar, perquè les xiques, quan són vírgenes, hacen la estrellita, i jo els hi pregunto, i tu sabes por què hacen la postura de la estrellita? Saps el que és la postura de la estrellita?
No, que és... Ah. Perdona, avui aprendrem tots aquí, eh?
És que no s'acaba mai.
Què és això
no
de l'estrellita?
Doncs pues l'estrellita és una postura en què la noia es queda superquieta, de mans obertes i de cames obertes, i es queda com a tensa. Llavors, això a vegades se normalitza, i quan una noia està així és que no està gaudint, està nerviosa, està tensa, llavors... Hosti, aquest tema va ser molt interessant perquè aquesta conversa ens va fer pensar de si, perquè hi havia una altra pregunta que deia com fem gaudir a les dones, no? Perquè clar, si la fas gaudir més, repetirà més, i aquí qui lliga més, el més guapo o el que més contenta les deixa, no? També van crear aquest debat, no? Era com, pues, hosti, si aquesta noia està fent l'estrellita, ojo, què està passant? Amb el tema de l'home i amb el tema de la dona també, no? Perquè clar, jo observo que, no sé, a la meva edat perdre la virginitat era com si la perdies molt jove, eres una guarrilla, no? I avui en dia hi ha molta pressió social. Si tu ets verge, ets una frígida, no? Llavors, clar, tenen moltes ganes de perdre la virginitat, i això què fa? Que tinguin molta pressa, que tot se basi en la penetració. I clar, també observo molt que hi ha moltes noies que diuen dolor en la penetració, dolor en la penetració, i penso, hòstia, ho normalitzen. I quines conseqüències té això? Si jo començo la meva sexualitat tenint por a la sexualitat i no gaudint, jo, aquesta noia es farà adulta i tindrà parelles, i al final farà sexe perquè toca, perquè...
I assumint un dolor...
Pues, que no és normal, però clar... És que per això és tan important l'educació sexual.
Aquest perquè toca, no? O sigui, hi ha pressió social molt important, no?, en el tema del sexe, i els joves ho noten.
Mira, hi ha una pregunta que no em va donar. Dic, ai, no he contestat aquesta, que era boníssima. Així que aprofito per si els joves la senten, perquè... Mira,
som-hi.
La pregunta era aquesta. ¿Por qué me dijo que ahora me toca a mí? ¿Qué piensas de que está? Es buenísima. Es que es buenísima. ¿Pero qué piensas? ¿Qué digo?
¿Por qué me dijo que ahora me toca a mí? ¿Es referencia al orgasmo o...?
Jo crec que aquí va pel tema de, per exemple, jo et faig una masturbació o jo et faig un sexe oral i ara te toca a ti. Ara
te toca,
és tu turno, te toca.
Te toca,
no?
Una obligació.
I aquest te toca no només passa amb joves, també passa amb adults, no? En plan, bueno, hace una setmana que no follamos, hoy toca, no? Entonces, el hoy toca, ara te toca, va molt en contra del desig sexual.
No, clar.
És que això...
La imposició, si acas...
Clar, i tu imagina't que aquesta noia potser no li vingui de gust i faci algo perquè li han dit que toca. Clar, és que esto es lo normal, ara me toca hacerlo a mi. Yeah. Ojo, amb això, estem educant en coses molt sutils que tenen moltes repercussions en l'etapa adulta. I no oblidem que la sexualitat és salut, salut afectiva, sexual, biològica, social, emocional.
Si vols, estem xerrant amb Maria Lozano, eh? Ja ho hem comentat, ella és... terapeuta de parella i sexual, la trobareu a Fluir en el Amor, fluirenelamor.com, també té xarxes socials. A veure, i va venir a fer una sessió, un taller de sexualitat aquí al Casal de Joves, i avui ens està fent 5 cèntims. Per fer-nos una mica una idea, Maria, dels temes que més preocupen i que més veu abordar, quines preguntes et van cridar més l'atenció? Com vas articular aquest taller?
Mira, amb el tema del dolor, que va ser un tema que per mi és molt important, jo a vegades porto... Hi ha uns genitals que són de tela, de roba, que són típics que utilitzen, però jo em dono compte que amb els joves me funcionen els genitals realístics. Porto unes joguines sexuals, que és una vulva i un penis reals, llavors parlo per què fa mal. Perquè què fa que això faci mal? Per exemple, la lubricació, no? I quan no hi ha lubricació, ¿qué fem? I diuen, escupir, no? Em fa molta gràcia, perquè dic, si una vulva no està contenta, potser per moltes raons, potser encara estem anant molt ràpid, no? Estem forçant amb saliva, amb lubricant, no? No escoltem els cossos, no? Després, què més? Ai, aquesta va ser molt graciosa, no? Era com se rompe el frenillo. Es veu que mai m'havia passat, però hi havia tres preguntes de nois espantats perquè tenien por a tenir relacions sexuals i que se li trenqués el frenillo. Es veu que se li va trencar el guà del casal, es va escampar la veu i, bueno, vaig portar com uns murals, pues, jo què sé, el frenillo corto, la fimosis, que si els passava això, pues, que anessin al metge perquè, però que normalment no se li trenca a tothom el frenillo, yeah. No? Yeah. Después, a nivel emocional, mira queta, el amor duele, duele por todos, pero desde que empiezas no lo puedes dejar. El amor es muy difícil, lo quieres, no le importas, cuando lo necesitas se va. Tu imagina't...
Caram, tu!
Estem començant patint amb l'amor amb 15, 16 anys, tu imagina't, hi ha de 40 i de 50 que encara pateixen. Quan intervindrem en aquests moments?
Alerta amb aquesta sentència, l'amor duele, eh? Perquè, a veure, si assumim que l'amor amb el qual respiram i vivim ens ha de fer mal, home, anant malament, no?
Ho normalitzem.
Vull dir que això pot portar a situacions molt perilloses.
Sí, sí, però és no? Que això passa, no sé qui, perquè les preguntes són anònimes, jo no sé sí, qui sí. M'ho va preguntar, però això passa amb gent de 14, 20, 40, 60, és que on ens eduquen a estimar i a tenir relacions plaenteres?
O sigui, a veure, l'amor entenc jo que s'ha de treballar, no? I és una feina i tal, però d'aquí a que faci dolor, home...
No hauria.
Si un amor ens fa mal, potser que no és un amor.
Clar, o... I a més jo m'ho miro tot amb lupa perquè em dona molta informació. Mira, aquí diu, és difícil, lo quieres, no le importas y cuando lo necesitas, la dependència emocional...
Fica, se va.
Se va. És com, hòstia... Bueno, li fot humor, però no... I aquí darrere hi ha molt de patiment.
Clar.
A mi se'm trenca el cor, no? Quan veia algú que està patint així, és que l'amor treu el millor i el pitjor de tu, no? Llavors, és un tema molt vulnerable, molt delicat. Sí, després, mira, una superbonica. És que me va encantar aquesta. Podries explicar-me com besar a altra persona? Aquesta és molt tendra, és molt bonica.
Com besar a altra persona?
Sí, és molt tendra, no?
Sí.
És molt bonica. Llavors van començar a parlar i a debatir, i diuen, què pensais vosaltres? I la noia aquesta que prenia punts feia unes intervencions, flipa. Dic jo, mira, si aquesta noia de 14 anys dona millors respostes que els de 20 i alguns adults. I al damunt prenen apunts, no? Com que a vegades ens pensem que la gent que va a aprendre és perquè no en sap i a vegades és perquè vol aprendre més. I aquesta actitud entre l'amor i la sexualitat de no ho sé tot, encara tinc molt per aprendre, no? Això, jo què sé. Clar, quan ens pensem que el sexe és sexe amb penetració, sexe oral, masturbació, petons i carícies, ja ho sé tot, però és que són tantes coses, ja. És que no s'acaba mai. Pues mira, amb aquesta dels petons van començar ja a debatir, bueno, i jo els vaig portar xutxes, ¿vale? I els vaig dir, mireu, agafeu una xutxa. Fiqueu-vos la xutxa a la boca. Venga, molinillo con la xutxa para la derecha, molinillo para la izquierda, para arriba, para abajo. I estaven com estressats allà amb la xutxa, en plan, ¿sabes? En plan... Digo, vale, això és el llibre d'instruccions de com donar un peto, ¿vale? Ara, us dono l'altra xutxa i gaudiu-la, sentiu-la, no? I també porto un cervell perquè a vegades fem l'amor o donem petons o ho fem tot, a vegades amb l'hemisferi cerebral esquerre o el dret, no? L'esquerre és molt racional, és el checklist. Vale, tengo que hacer esto, ahora va esto, no?
Ahora me toca a mí, no lo ahora, que dèiem
sí,
abans.
O ahora vienen los besos, ahora vienen las caricias, ahora viene el sexo oral. És com que el repertorio, que sempre és el mateix, per això la gent s'avorreix del sexe, no? I l'altre és amb l'hemisferi dret, no? Explora, sent, juga, crea, improvisa, escolta, se desplora, es fa, no se desfà, no era com... I bueno, mira, jo què sé, a vegades has d'inventar mil coses per explicar conceptes que no surten. Clar, a la universitat no t'ho expliquen. Com explicar a un adolescent com dar un beso? Esto no te lo explican en la universitat, tienes que crear recursos. I bueno, la veritat que molt maquets, vaig estar encantada.
Escolta, veig que també et van preguntar quin és el secret d'una relació duradora.
Ai, superinteressant, però clar, fixa't. Que aquí em vaig fer plantejar el secret d'una relació duradora o el secret d'una relació sana, ¿vale? Perquè a vegades moltes parelles aguanten, ojo, amb la duradora.
Clar.
Perquè ens han ficat el missatge de el amor para toda la vida es el bueno. Vamos a ver, estem en la societat del consum, que avui en dia tot ha canviat, no? Llavors, ojo, perquè a vegades les ruptures es prenen com a fracassos amorosos i a vegades unes parelles te donen un creixement per fer, si aprofites la lliçó per fer-ho millor per la pròxima vegada, no? No sé, ah, bueno, el secret, llavors vam plantejar això i bueno, clar, en la joventut és molt difícil perquè és una etapa vital, no és el mateix una parella de 30, 40, 50, 60 anys que un jove de 16 que estan en un moment molt difícil, que clar. Pot ser que els hi duri tota la vida, però bueno, hem també de plantejar, ojo, amb les expectatives, clar. No ens donem una hòstia. Però jo sempre dic que una relació té 5 potes, comunicació, confiança, respecte, sexe i objectius en comú. Estos los cinco patas de la ITV de l'amor.
Molt bé. Escolta, les pots tornar a repetir? Jo crec que hi ha sí. algú que se les alinirà bé això.
Vinga, això perquè fessin revisió a casa. Jo això ficaria a deures per totes les joves, adults, totes les parelles, que una vegada al mes facin el dia de l'amor. Llavors, un dia en què la parella es cuida, van de sopar i es plantegen aquests cinc punts. ¿Vale?
Comunicació.
Comunicació, confiança, respecte, sexe i objectius en comú.
Déu-n'hi-do. Bé, i amb tot això, no? Amb aquesta sessió tan instructiva i tan transparent que vas tenir amb els joves de Formentera, no és fàcil, eh? No és gens fàcil el que va aconseguir la Maria el divendres 8 de març amb aquesta vintena de joves que es van amollar i van parlar sobre el sexe. Estic segur que molts d'ells potser van parlar amb una confiança i d'una manera molt directa que potser a casa no poden fer-ho o no saben fer-ho. O...
També fa molt el casal. El casal m'encanta. Té un caliu, un ambient, sí. I els professionals d'allà, el Carlos, la Marlene, la Rocío, són uns referents. Es nota que són uns referents per ells. Llavors, que puguin estar també amb ells, que aquest ambient també ho fa el casal, eh? També, no tot és mi mérito, el casal també i els professionals d'allà us ho curren. Però com a conclusions generals, me plantejo... necessiten referents, perquè ens van fer preguntes personals. Bueno, aquestes no les he tret, però a mi, al Carlos, a totes, no? Com, vale, si jo, el meu únic referent és el porno, les persones adultes tenen sexe? I com ho fan, no? Feien unes preguntes que dius, clar...
És que això em crida molt l'atenció, no? Que al segle XXI l'únic referent de sexe d'un jove... Sí, el porno. No parlen amb els pares, no hi ha tallers sexuals a l'institut, educació sexual, no sé. És així.
És el més fàcil, agafes un mòbil, busques i és el que hi ha. També has vist que hi ha un documental molt interessant que es diu Generació Porno?
De TV3.
Sí, aquest, el de la pressió social és molt bo, no? Llavors, això parla de com està el jovent avui, però sí que a mi me va donar molt optimisme, no? Com que, vale, sí, la sexualitat amb els joves està difícil, no? Perquè hi ha moltes coses, les xarxes socials, la pressió, l'edat, el consumisme, la immediatesa, no? Però aquests joves d'aquí, a mi, bueno, parlo dels que van venir al casal, jo no puc parlar de tots els joves de Formentera, no? Però va donar un optimisme, no? Perquè, clar, la majoria de relacions es basen en el coitocentrisme, no? La penetració. Com en la penetració està tot el sexe, no? I, clar, això fa molt de mal i es perden moltes coses, no? Jo què sé, això, doncs, pot portar a futures disfuncions. Si només pensem en la penetració i clar, és que ens perdem molta...
Necessitat de referents. I una cosa, qui hauria de ser aquests referents per anar bé? La germana gran, el germà gran, els pares, el col·le, l'insti, tu, no sé.
Jo penso que tot és educatiu, no? Tot és educatiu.
Ha de ser multifactorial, ha de venir de moltes bandes.
Clar, depèn. Si tens la sort que tens una família que parla d'això obertament des de ben petits, com algú natural... pues ja tens un espai, si no, pues haurien d'haver més tallers d'educació sexual, s'hauria de plantejar.
Igual n'està escoltant algun pare o alguna mare que pensa potser hauria d'abordar això al meu fill, però jo no sé quina és la manera de fer-ho, si no ha sortit això des de que eres petit, no, diguem-ne...
I després també que, clar, quan... abans de fer un taller d'educació sexual o parlar d'educació sexual amb el teu fill, plantea't com tens tu la teva sexualitat, no? És com que, jo com vivo la sexualitat? Si jo vic la sexualitat amb repressions o amb judicis o ho estic transmitint, no? O amb por o... Clar, és que fa molt, has de ser molt neutre, molt respectuós. Els joves d'avui en dia tenen una pressió que no la teníem nosaltres abans.
A què et refereixes?
Pues, per exemple, el de perdre la virginitat, l'estètica, jo què sé, potser ho fan sense condó. Aquí també van haver preguntes d'això, no? I prenen riscos. Què fem? Els castiguem, els jutgem o diem, vale, hòstia, aquí t'has equivocat, anem a veure com ho podem fer, no? Sense jutjar. Simplement acompanyant a les seves decisions, perquè els joves se fan adults, no? I contra més adults tens més responsabilitats, no? Tens més llibertat, però més responsabilitat. Això va lligant, no? Llavors, bueno, ve una etapa nova, és com quan surten els nens el primer dia de festa, no? Vale, surts de festa, tens més llibertat, però tens més responsabilitat. I el sexe és igual. Llavors, acompanyem amb respecte, sense judici, no?
El porno realment és una influència decisiva en la configuració del món sexual dels nostres joves?
Jo penso que, igual que les pel·lícules romàntiques idealitzen un amor que no és real i la gent se pega unes bufetades, no? El porno depèn, hi ha joves que sí que se nota molt que s'influencia.
I ara més que abans?
Es consumeix ara més que abans, perquè abans estaven els vídeos VHS, les revistites, saps? Sí. Però avui en dia en un clic ja ho tens tot. A més, el tema està en què influeix el porno? A la gent que els influeix. Jo el que veig, quan veig, dic, aquest se harta porno, perquè amb les preses, amb les comparacions, per exemple, tenien una pressió. Oye, ¿y el tamaño importa? Oye, y tengo un amigo que se quiere tomar pastillas, ¿cuáles les aconsejas? Y yo pensaba, hostia, amb 20 anys s'ha de prendre pastillas per l'erecció, saps? Se comparen, ¿no? Y les noies també, les noies fan la performance del porno, en plan, si yo soy una buena folla... soy buena en la cama, ¿no? Tengo que hacer lo que hacen en el porno, porque claro, ellas son las buenas. Y a vos, en contes de Gaudí, fan el checklist del hemisferio cerebral izquierdo y deixan de Gaudí.
A més, té un punt... A més, també hi ha alguna cosa perversa en això, no? Perquè hi ha, en aquest cas, la noia, no? La que estàs posant aquest exemple, ni es planteja disfrutar d'ella mateixa, sinó que es planteja com una mena d'instrument al servei del plaer d'ell.
Sí, sí, hi ha moltes noies que ho fan perquè m'estimi, perquè m'escolleixi com a parella, i potser volen sexe d'una nit. Hi ha molt de patiment, de veritat. Sí. I després els nois, en plan, tinc que estar erecte perquè a les xiques les gusta la penetració, i dius, hòstia, i porto l'anatomia d'una vulva i dic, mira, si tu mires, mira, anem a analitzar on està el plaer de la dona, i porto un clítoris en 3D en tamaño real, com està el clítoris per dins per fora, amb la vulva poden tocar el punt G, perquè és una part, saps? Les porto objectes perquè puguin veure que el plaer està en tot el cos, des de la punta del pèl hasta el dit gros del dit, no? No ens oblidem d'això, que si no ens perdem moltes coses boniques.
Tornaràs al casal?
Jo tinc ganes. Si em fan preguntes interessants, jo torno. Però m'agradaria que vinguessin més noies.
Molt bé.
No? Eren la majoria nois, però estaria guai. Que si vinguessin moltes noies, faria alguna cosa diferent. Ja parlaré amb el Carlos. A veure si hi ha sort.
Bé. Potser és que elles es tallen més o no? O va ser una casualitat?
El perfil del casal són més nois, em sembla, no? Crec que, no ho sé.
O podries fer una sessió amb ells només i amb elles només? Potser funciona.
A mi saps que m'agradaria. No sé, però això jo pido i després lo que fluye. Ja saps que els joves venen, no venen.
Ja.
A mi el que m'agradaria és, l'altre dia pensava, un grup de noies amb preguntes de noies i els nois al voltant escoltant i només podem ficar paperets per preguntar, però sense interrompre, perquè clar, s'emocionen i comencen a tallar i no, hoy es día de chicas, podéis estar invitados, pero hoy es día de chicas, ¿no?
Caram, Maria Lozano, està molt, molt interessant aquesta xerrada amb tu. Ella és terapeuta de parella i sexual, de Fluir en el Amor, va fer aquest taller de sexualitat al Casal de Joves i promet de fer-ne més. D'altra banda, ens encantaria que tornessis a venir algun dia per aquí.
Jo estic encantada, m'encanta. També penso que és una forma de difondre l'amor i la sexualitat. És una forma de canviar el món, no? Com que l'amor mou el món, no? Pues si la gent és més feliç en això, pues si qualsevol cosa que digui li serveix al gust, benvingut sigui.
Escolta'm, què et sembla si fem que la gent ens pugui fer preguntes?
Ah, a mi m'encantaria.
No? Mira, si voleu, ens podeu enviar un correu electrònic i nosaltres farem la pregunta, si voleu que sigui anònim...
Ha de ser anònim,
eh?
Sí.
Doncs ens envieu aquest correu electrònic i naltros, o sigui, no citarem el vostre nom i plantejarem la pregunta a Maria la pròxima sessió. En el subjecte, en l'assumpte del correu, poseu sexe. Així ho podrem diferenciar fàcilment. Moltíssimes gràcies, Maria Lozano, que vagi molt bé.
Igualment, moltes gràcies. Bon dia.